Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM. L'actualitat de la setmana. Presenta Conchi Esteve.
Un cap de setmana més us donem la benvinguda a aquest espai que recull les notícies i reportatges més destacats d'aquesta setmana. Va tenir lloc la sessió del ple municipal corresponent al mes de gener. Entre d'altres temes, el ple municipal va aprovar el programa de projectes i actuacions anomenat Transformar la ciutat amb la nova centralitat en el marc del desplegament de l'estratègia de desenvolupament integral local, agenda urbana local. L'objectiu d'aquest programa és afavorir la connexió entre els dos costats de la nostra ciutat mitjançant la regeneració de corredors transversals i nodes d'activitat estratègics perimetrals a la futura zona alliberada després del soterrament. Aquestes intervencions busquen crear nous pols d'activitat que promoguin la cohesió social i reforcin una ciutat connectada i dinàmica. El ple d'ahir també va acordar donar suport als veïns i veïnes dels blocs de protecció oficial de CaixaBank del carrer dels Països Catalans 28, fent totes les gestions amb la Generalitat per intentar solucionar aquest conflicte. Aquests van ser dos dels punts més destacats d'una sessió que va començar amb la denúncia de la violència masclista per part de les dues capitanes del futsal Sant Feliu. Altres temes aprovats van ser el codi ètic i de conducta dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i també revocar la subvenció atorgada al Sindicat Independent de Policia Local, CIP-FEPOL, per al projecte per als drets dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Feliu. També es va aprovar prorrogar el contracte de la gestió del servei públic de neteja viària i recollida i trasllat dels residus sòlids urbans. Abans de finalitzar aquest ple, la regidora Laura Bonilla va presentar la guia d'acollida que la Regidoria de Ciutadania de Procedències Diverses ha editat i que ja està disponible a la UAC per facilitar l'arrelament a les persones migrants. També es va aprovar per gairebé unanimitat, només amb l'abstenció de Vox, una moció d'adhesió al manifest en commemoració del Dia Internacional de Record de les Víctimes de l'Holocaust, amb l'alliberació dels camps d'Auschwitz i Birkenau el 27 de gener de l'any 1945. Aquesta proposta instava a totes les forces polítiques i institucions públiques a defensar els valors de la democràcia, els drets individuals, els drets col·lectius, els drets humans, la llibertat i el respecte social, així com a la defensa de la veritat, la lluita contra la desinformació i la protecció dels valors democràtics. Dimarts, la Sala Ibèria va acollir una sessió informativa per explicar les pròximes actuacions previstes en relació a les obres del soterrament. A la sessió, tant l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell, com el tècnic i enginyer de l'Oficina d'Intervenció Urbana, Albert Santos, van explicar als assistents les pròximes afectacions derivades d'aquest procés de soterrament de les vies del tren. Doncs bé, avui ens acompanya el 105.3 Notícies l'Albert Santos, amb qui anem a repassar la situació actual de les obres i també aquestes pròximes actuacions i afectacions a la mobilitat. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs, com dèiem, dimarts es va fer a la Sala Ibèria aquesta sessió informativa. Primer suposo que ho vau explicar una miqueta la situació general, no?, de com estan les obres, perquè ara mateix es treballen en quatre punts, si es pot dir així. Un, per exemple, és el diferents fronts, podríem dir així, l'excavació del túnel amb mina, no?, és un dels punts forts, no?, d'ara mateix.
Sí, correcte. Adif ara mateix en relació a les obres va evolucionant i en aquesta fase doncs, es troba sobretot amb la fase d'excavació. Aquesta fase d'excavació té diferents àmbits. Un d'aquests és el túnel en mina, que va començar ja fa temps, i en el que segueixen avançant i bueno, és la part que va des de la carretera Sants on tenen el pou d'atac i arribarà fins a la zona de la futura estació soterrada.
Un altre front és l'execució de la llosa de coberta a la zona de la futura estació soterrada, no?
Sí, exacte. Aquí Adif segueix també treballant en paral·lel, sobretot per fer els diferents mòduls de coberta i acabar aquests mòduls de coberta que li permetran doncs, poder excavar per sota els mateixos. De fet, alguns d'aquests mòduls de coberta ja estan executats i fins i tot Adif està ja començant a excavar per sota d'aquests mòduls de coberta.
Seria l'àmbit del carrer Jacint Verdaguer? Seria això? O no?
No,
o això és una altra part?
No, seria en l'àmbit on estava la plaça de l'estació, aproximadament entre el Parc Nadal i el carrer Pi Maragall, que és on s'ubicarà la futura estació soterrada, que en dimensions...
Estava el pàrquing, no?
Exacte.
I després està, com deia jo abans, l'excavació sota coberta ja a l'àmbit del carrer Jacint Verdaguer, que seria un altre front, no?, que està...
Això mateix. Ells ja han avançat, sobretot, des de l'àmbit amb l'encreuament amb Pi Maragall i segueixen avançant doncs, fins a la zona de l'Avinguda Montejurra.
Uh-huh. I un altre front actual d'aquest procés de soterrament és l'execució de les estructures necessàries en la zona de la Riera Paissa.
Exacte. Aquí... Adif va començar ja fa uns quants mesos. És la zona, teòricament, amb la major complicació tècnica del projecte i doncs, estan realitzant totes les estructures i l'endegament de la riera juntament en paral·lel amb el túnel, amb el futur túnel, el calaix ferroviari que passarà per sota de l'endegament futur.
Mm-hmm. Doncs aquestes serien els quatre fronts on continua avançant, no?, les obres de soterrament per part d'Adif, però hi ha una de les pròximes fases previstes per Adif, que és la connexió del futur calaix ferroviari entre la part que ja està executada al terme de Sant Joan d'Espí i la zona de la Riera Paissa amb la part del calaix executat en l'àmbit del carrer Jacint Verdaguer. Aquesta connexió tinc entès que es farà mitjançant una excavació mina sota el tram de l'Avinguda Montejurra i, evidentment, això comportarà afectacions a la mobilitat de la zona perquè bueno, és el que hi ha, no es pot fer d'una altra manera.
Això mateix. Inicialment, cal dir que inicialment amb el projecte original aprovat i el que es preveia és una execució d'aquesta connexió entre la part, diguem-ne, de Riera Paissa i Sant Joan d'Espí amb la part de Sant Feliu i Jacint Verdaguer, es preveia amb superfície, amb un procediment de mur pantalla de pilots. El problema principal d'aquesta execució és que, evidentment, doncs, havia d'ubicar una pilotadora en superfície, tot just a l'Avinguda de Montejurra, i doncs, ja coneixem una mica les dimensions d'aquestes màquines, i llavors el que no permetien és que hi hagués, doncs, que pogués conviure la mobilitat actual amb l'execució de les obres. Llavors això implicaria, o hagués implicat, que evidentment doncs, es tallés Avinguda Montejurra, Laureà Miró, en aquest punt. Mm-hmm. I tenint en compte la situació en la que ens trobem ara, en el municipi, en el qual només tenim dos passos transversals a les vies, i els tenim tots dos, els dos costats del municipi, carrer Comerç i Avinguda Montejurra, doncs era bàsicament un drama, era molt sensible. Llavors, en reunions de coordinació amb Adif vam aconseguir que es canviés aquest procediment constructiu i que s'utilitzés un procediment constructiu de túnel en mina, el mateix que estan fent a la banda de Sansona fins a l'estació, i que aquesta connexió entre els dos calaixos ferroviaris es fes en mina. Uh-huh. Llavors això implica que, evidentment, doncs, l'excavació no es fa en superfície, sinó que es fa sota terra.
Suposo que a la sessió informativa de dimarts molta gent preguntaria, però tallareu Laureà Miró?
Sí, bueno, ho vam explicar força bé i posant una mica en antecedents perquè no hi hagués cap tipus de dubtes. Afectacions a la mobilitat hi haurà, perquè evidentment mentre que Adif estigui excavant per sota i en diferents fases, ho farà en dues fases, en cadascuna d'aquestes fases, doncs, evidentment hi haurà carrers de... o carrils de circulació que quedaran afectats i mentre estigui excavant per sota Adif, doncs quedaran tallats. Ara mateix tenim una configuració a l'Avinguda Montejurra d'un 2+2, dos carrils de pujada en direcció Sant Just i dos carrils de baixada en direcció Sant Feliu Centre. Mentre estiguin excavant en les dues fases, en dues fases, en la fase 1 i tant la fase 2, quedarem amb una configuració d'1+1.
Només tancarà una part i després tancarà l'altra.
Això mateix. Quedarà una configuració 1+1 amb un carril de pujada i un de baixada. Llavors, però cal dir que això és momentani, és transitori, és només mentre durin l'execució d'aquestes obres de connexió dels dos calaixos.
Es faria una solució semafòrica, no? Entens? Es posaria un semàfor per regular el trànsit que quedarà una mica com un cull d'ampolla, una mica.
Bueno, hem fet fruit de tot això, de conèixer una mica per part de DIF aquesta necessitat, nosaltres hem fet un estudi de mobilitat per veure què comportava aquesta afectació que provocaven les obres i la solució adoptada ens ha permès doncs, fer una variació de les fases semafòriques tant de l'Avinguda Montejurra i Jacint Verdaguer com també de la part de Rambla Marquesa, sobretot per donar prioritat de sortida de cotxes en l'eix de l'Avinguda Montejurra.
Sí, els autobusos, per exemple, exemple, que venen per la carretera, no? Que venen de Sant Joan d'Espí o de Barcelona, sí que continuaran baixant per l'Aurea Miró,
sí.
passant per la zona que en aquell moment estigui oberta, sí. No, per dir-ho així, i de tant sentit d'anada com de tornada.
Sí,
no?
Sí, exacte. Les línies de transport públic no es varien, l'única cosa que és que hem buscat una solució que permeti que això no creï cues i que, evidentment, doncs, la mobilitat s'agilitzi en aquest
perquè el tramvia no queda afectat en absolut, no. El tramvia està una miqueta més...
Sí, sí.
Tot això començaria a principis del mes de març, més o menys?
Sí, inicialment Adif ens va traslladar que això estaven en disposició de començar-ho a principis, durant la primera quinzena del mes de febrer. En la darrera reunió de coordinació que vam mantindre amb ells, ens han traslladat que això retarda una mica i, en principi, començaran la primera setmana de març. Passat a la festivitat de Carnestoltes.
I el temps de durada és més difícil de calcular, potser, no?
Sí. Clar, aquí Adif ha fet una estimació, que les estimacions són això, són estimacions, no són calendaris fixes. Ha fet una estimació d'aproximadament 15 dies. Nosaltres amb les dues fases, eh? O sigui, comptant la fase
1... 15 i 15.
No, comptant la fase 1
15
i la fase 2, 15 dies.
Uh-huh.
Vale? Nosaltres amb l'estudi de mobilitat que hem fet, evidentment ens hem curat una mica en salut i hem anat una mica màxims i bueno, per nostre sí que diem que el ventall d'aquesta afectació estarà entre 15 dies o un mes.
Bueno, tampoc és...
Depenent de com vagi evolucionant les obres d'excavació d'Adif.
I un cop fet aquesta connexió d'aquest calaix, no?, entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu, ja començaria una altra fase de les obres?
Bueno, això ho necessita Adif, aquesta connexió entre en dos costats per poder seguir excavant el següent nivell. O sigui, ara ha excavat fins a una llosa intermitja a l'àmbit de Jacint Verdaguer i comença a excavar també la part de l'estació. Llavors necessita aquesta connexió per poder treure tot el moviment de terres futur de la següent fase d'excavació des de l'àmbit de la futura estació i tot Jacint Verdaguer. Això implicarà una millora substancial perquè ara mateix els camions de moviment de terra s'estan sortint pel vial del carrer Jacint Verdaguer amb les molèsties i incidències que això provoca, amb tema de soroll, de pols, etc. I en aquesta fase posterior, evidentment, doncs, passaran per dintre de l'àmbit de l'obra i sobretot en un espai soterrat que això doncs, el que farà és mitigarà aquestes incidències.
Mm-hmm. La pregunta del milió, quan acabaran les obres soterrament? Es parla del 2026... Encara es té aquest termini com probable?
Sí, això és una pregunta difícil de respondre, perquè ni tan sols Adif ens ha transmès quina data acaben, no? Però segons estimacions nostres, creiem que aquestes obres de soterrament doncs, s'aniran cap al segon semestre del 2026.
Sí, a finals de 2000... Sí. Potser al Nadal sí que el podrem veure,
Sí, bueno, tenint en compte que ara doncs, han tret a licitació el projecte de la nova estació...
La nova estació.
Sí, que està pendent d'adjudicació, etc i que són 15 mesos de durada, doncs amb aquesta previsió ens n'anem doncs, durant el segon semestre del 2026.
Recordem que bueno, la ciutadania ha de ser pacient, no?, amb totes aquestes afectacions, però que després tindríem una ciutat post-soterrament totalment diferent, amb un milió d'habitatges nous, tres parades del tram, no?, que connectaran gairebé amb l'entrada de Molins de Rei, un auditori, el Cap Rambla, una ciutat de la justícia, o sigui, serà una ciutat totalment nova.
Sí, i sobretot el més important és que serà una ciutat accessible.
Clar.
Llavors, l'objectiu principal del soterrament és eliminar aquest pas a nivell que ha estat doncs, un pas que... un problema de seguretat
sí.
Al llarg del temps, de la història, i sobretot que efectuava una barrera arquitectònica a la ciutat en la que no permetia la connexió entre barris. I el soterrament permetrà això, que tinguem una ciutat sobretot accessible i sostenible. I això comportarà, doncs, evidentment, una millora en la qualitat de vida dels ciutadans.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a l'Albert Santos, tècnic de l'Oficina d'Intervenció Urbana, i continuarem parlant perquè d'aquí al 2026 haurem de parlar de més afectacions, inevitablement, perquè
i tant.
És el
molt,
que toca.
Molt agraït.
Moltes gràcies.
Gràcies, Conxi.
105.3 Notícies.
I donat el seu èxit, el servei de canguratge municipal que l'Ajuntament va posar en marxa l'any passat torna aquest 2025 amb les mateixes condicions. Aquest servei està destinat a acompanyar els infants del municipi de 3 a 12 anys des de o fins als seus centres educatius o fins i tot tenir-ne cura al domicili habitual. El servei torna a sortir ara amb un abonament de 10 hores cada 30 dies i estarà disponible per empadronats i empadronades a Sant Feliu fins a finals d'any. Per fer-lo servir, les famílies interessades ja es poden registrar al web municipal. El servei de cangoratge va tancar l'any 2024 amb més de 600 hores d'ús i 516 serveis sol·licitats. Recordem que el servei es va posar en marxa el passat mes de setembre. Es van fer 342 recollides a l'escola, 139 acompanyaments al centre educatiu i 33 cangoratges a casa. Els usuaris van otorgar-li un 4,7 sobre 5 de valoració general, destacant la tasca i dedicació dels monitors i monitores amb un 4,6 sobre 5 i també la puntualitat i la gestió del servei. Anem a recordar les modalitats del servei d'aquest servei de cangoratge municipal. Són tres modalitats. Modalitat anem a l'escola, on un monitor o una monitora acompanya l'infant des del domicili fins al centre educatiu de referència. Aquest servei s'ofereix de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:00 a.m. L'altra modalitat és sortim de l'escola, l'infant és acompanyat des del centre educatiu fins a l'esplai, l'activitat extraescolar o al seu domicili. Caldrà un document d'identificació de la persona autoritzada per recollir l'infant i també un telèfon de contacte. Aquesta modalitat de sortim de l'escola està disponible des de les 4:20 fins a 8:15 p.m. I la tercera de les modalitats és cangur a casa. Cura de l'infant al domicili habitual, incloent-hi servir el sopar, higiene, posar-lo al llit i tasques també lúdico-educatives. Aquests serveis s'ofereix de dilluns a divendres al vespre i dissabtes al matí. Vespres de dilluns a divendres, com dèiem, de 7:00 a 9:15 i els dissabtes al matí de 8:00 a 2:00. Aquest servei gratuït s'emmarca dins del quart pla de dones per un Sant Feliu feminista i forma part del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Per accedir al servei cal, recordem, que l'infant estigui empadronat a Sant Feliu. Les famílies interessades han de sol·licitar aquest servei de cangoratge amb l'antelació prevista, complir amb les instruccions del servei i també informar sobre qualsevol intolerància, al·lèrgia o necessitat especial de l'infant, tot i que no es dispensarà cap medicament. Aquest mes de gener ha entrat en vigor la modificació del reglament del cementiri, que, entre altres aspectes, pot tenir afectació sobre els terminis de les concessions de drets funeraris atorgats. El text incorporat només afecta les concessions atorgades a perpetuïtat o en propietat. Així, la data d'inici dels drets concedits a perpetuïtat és el moment de l'última concessió atorgada a perpetuïtat o en propietat. Les concessions tindran la durada següent. 99 anys, si és anterior al 3 de desembre de 1988. 50 anys, si es va concedir entre el 3 de desembre de l'any 1988 i el 4 de febrer de l'any 2004. 75 anys, si és posterior al 4 de febrer de 2004. En cas que haguéssiu abonat taxes que resulten indegudes per la modificació de la durada del dret funerari, es procedirà a la devolució d'aquestes quantitats, però en tot cas aquestes devolucions s'haurien de limitar al termini de prescripció de 4 anys per aplicació de l'article 66 de la Llei General Tributària. Per consultes o sol·licituds al respecte es pot anar al Tanatori de Sant Feliu de Llobregat, ubicat al carrer del Pla 168, o també poder trucar al telèfon 936 660 924.
105.3 Notícies.
L'Escola de Famílies continua desenvolupant en col·laboració amb la Diputació de Barcelona el seu programa formatiu d'ajuda a la criança. Pels primers mesos d'aquest 2025 presenta 4 activitats que giraran entorn la consolidació de les relacions positives i els vincles família-escola o la detecció d'actuacions susceptibles d'ajuda per part dels i les joves. Les sessions, que van destinades a pares i mares de fills i filles d'entre 3 i 16 anys, començaran l'11 de febrer i finalitzaran el 10 d'abril. Tots els tallers estan pensats per oferir eines essencials a mares i pares d'infants i adolescents per saber com actuar en situacions d'emergència i formen part del projecte del programa de suport a les AMPAs i AFAs gestionat per l'Ajuntament. Les sessions són gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça suportampas@santfeliu.cat, indicant nom i cognoms i el nom de la formació en la qual es vol participar. Anem a repassar el programa dels tallers Escola de Famílies per aquest primer trimestre. Un taller, el primer és Relacions positives amb fills i filles, eines per ajudar els fills a créixer. Aquest taller està adreçat a mares i pares amb fills i filles d'entre 6 i 12 anys. Serà l'11 de febrer en línia, es tracta d'una formació virtual, que s'oferirà de 5 a 7 de la tarda. Un altre taller és Necessita ajuda, eines per detectar quan les actuacions dels fills i filles poden ser susceptibles de requerir ajuda professional especialitzada. Està adreçat a mares i pares amb fills i filles de 12 a 16 anys. Serà el 13 de març, de 5 a 7 de la tarda, en aquest cas a l'Institut Martí Dot. El tercer dels tallers és el relacionat amb les relacions família i escola des d'edats primerenques, adreçat en aquest cas a mares i pares amb fills i filles de 3 a 6 anys. Està organitzat pel pròxim dia 25 de març, de 4:45 a 8:15, i és una modalitat que es fa en línia. I per últim, el quart taller programat és Assetjament, eines i estratègies per evitar i per actuar quan apareix. Aquest quart taller està adreçat a mares i pares amb fills i filles de 12 a 16 anys. Serà el 10 d'abril, també es tracta d'una formació virtual, en aquest cas, que s'impartirà de 4:45 a 8:15. Hi ha de la secció Encertem Regar de Cants i també amb reconeixements al Festival de Valladolid. Si jo pudiera hivernar una producció de Mongòlia, França, Suïssa i Qatar de l'any 2023, es tracta de la primera pel·lícula mongola a competir a la secció oficial del Festival de Cants i representant el país a l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. Blue Sun Palace, en aquest cas és una producció nord-americana, premi del jurat a la Setmana de la Crítica de Cants, entre altres guardons, i explica la història de superació del dol a través de la vida de dues amigues immigrants xineses al barri de Queens, de Nova York. Una altra de les pel·lícules, inclosa dins d'aquest cicle, és Secretos de un crimen, també una coproducció d'Índia, Regne Unit, Alemanya i França. Premiada pel millor guió al Festival de Cinema Europeu de Sevilla, relata les dificultats d'una vídua que hereta la feina del seu marit com a agent de policia en un entorn rural complex. Una altra de les pel·lícules d'aquest cicle és Una noche sin saber nada, una producció de la Índia i de França. Guardonada amb l'Ull d'Or, el millor documental a la quinzena de realitzadors de Cannes l'any 2021. És un homenatge al sistema educatiu indi a través de cartes d'amor entre dos amants. També tenim A la deriva, una producció xinesa, una reflexió sobre els canvis socioeconòmics a la Xina, l'impacte del capitalisme en les relacions humanes i la implantació neuròtica de les noves tecnologies. També us parlem d'una altra pel·lícula, Breve història d'una família, una coproducció de Xina, Dinamarca, França i Qatar, amb nominacions al Festival de Berlín i Sundance, una història commovedora sobre la importància dels lligams familiars. I també us parlem de Todo saldrà bien, una producció de Hong Kong i Xina nominada al Festival de Berlín i al Festival de Gijón. És un relat delicat sobre l'amor entre persones del mateix sexe en un context culturalment complex. A més de les projeccions, també s'han organitzat dues activitats complementàries. Un cinefòrum a Marta Cruanyes el dissabte 1 de febrer, de productora de Blue Sun Palace, compartirà la seva experiència amb el públic. La segona de les activitats complementàries és la presentació del llibre La fi de l'alternativa xinesa, de Miquel Vila. Serà diumenge després de la projecció de Black Dog. El llibre ofereix al lector claus per entendre la convulsa història contemporània de la Xina, tant en els seus propis termes com en relació amb un marc global d'expansió de les societats modernes. Podeu consultar els dies i horaris de les projeccions d'aquesta mostra de cinema asiàtic al web mostra.cinebaix.cat. I fins aquí l'espai L'actualitat de la setmana. Ens tornem a trobar el proper cap de setmana. Ràdio Sant Feliu 105.3 FM.